Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Congrés ha aprovat avui exhumar Francisco Franco del Valle de los Caídos amb l'abstenció del PP i de Ciutadans, i dos vots, segons el PP, erronis, de dos dels seus diputats en contra. D'aquesta manera s'ha convalidat el decret llei que l'executiu de Pedro Sánchez havia aprovat ara fa uns dies. Precisament el president del govern espanyol és notícia perquè ha anunciat que accepta que la seva tesi pugui ser digitalitzada i difosa online. D'aquesta manera constarà de manera íntegra en la base de dades TCO. Això passa després de la polèmica per aquesta tesi doctoral. La vicepresidenta Carmen Calvo ha assegurat que, de fet, aquest document no havia quedat mai amagat pel que fa al seu accés. Calvo ha negat que es faci això a petició de Pablo Iglesias, com aquest havia apuntat, i ha retret implícitament al líder del PP, Pablo Casado, que ell també hauria de publicar el seu treball de màster. I encara seguim repassant l'actualitat. Us expliquem que Willy Toledo ha sortit en llibertat dels jutjats després de comparèixer davant del jutge poc més de 10 minuts avui per un presumpte delicte de vexació dels sentiments religiosos. L'actor i productor, que s'ha negat a declarar, queda en llibertat provisional sense fiança i sense mesures cautelars. Des de l'Associació Espanyola d'Advocats Cristians es vol elevar a delicte d'odi aquesta acusació a Willy Toledo. Jordi Manent pronunciarà una xerrada avui sobre Pompeu Fabra a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martín de Vilassar de Mar. I en plana religiosa recordem que aquest dissabte és el dia de la tercera edició de la Nit de les Religions, jornada de portes obertes en què participaran una quarantena de comunitats i entitats de diverses religions. Cadascuna d'elles, a partir de les 10 del matí fins a la mitjanit, obriran les seves portes per iniciativa de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Fins aquí l'actualitat. Seguiu amb bona música. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, Viure des de l'essència.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó sobretot ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Perico. Són les 16:03. Això és Mont Perico. Jo sóc Josep Sánchez. Queden només 3 dies perquè torni la Lliga. Aquest parón ha arribat en el pitjor moment pels Pericos després de la derrota que van patir a Vitoria i no tenim moltes ganes de veure els de Rubi sobre la gespa davant el Llevant. Sapiguem l'última hora de l'equip i l'actualitat blanquiblava de la mà de Carlos Fanlo.
Actualitat.
Hoy no ha habido entreno, ¿no, Carlos?
Hoy no ha habido entreno, correcto. No ha habido entreno. Entrenaron ayer por la tarde a las 4:15, ya lo comentamos aquí en el programa. Habló Javi López. Lo que vino a decir fue un poco lo que has comentado tú, ¿no, José? Que tiene muchas ganas de que llegue el partido contra Levante después de la derrota contra la Alavés y que el parón les ha hecho tener todavía más ganas. Vuelven mañana a entrenar. Se prevé que David López, que entrenó en el gimnasio ayer, regrese con sus compañeros y pueda estar disponible para Rubí contra el Levante. Puado se ejercitó al margen, saltó al campo, pero se ejercitó al margen, y el que volvió fue, Marroca, que después de debutar con la Sub-21, hoy el club ha colgado un pequeño vídeo con sus palabras después del debut, y bueno, vamos a escuchar lo que dijo sobre una fecha muy, muy especial para él.
Estar muy satisfecho.
Molt content, la veritat, una experiència molt maca, l'he gaudit molt i la veritat que molt content. Amb ganes ja de tornar i de fer un bon partit el diumenge davant la nostra afició.
El jugador, bueno, continuó diciendo un poquito lo mismo, ¿no? Hicieron un par o tres de preguntas y se mostró súper satisfecho, obviamente, por un debut que, bueno, no pudo ser redondo porque cayó España 1-2, pero realmente ya se había clasificado para el europeo. Y él realizó un buen partido, incluso compañeros, prensa, el propio entrenador, pues hablaron muy bien de Marc.
Superbonic, superbé, els companys m'han acollit superbé, la veritat que estic molt content de l'oportunitat, de l'experiència viscuda i la veritat que pues, amb ganes de més.
También habló sobre lo que le dijo Rubi, lo llamó y le comentó pues que había hecho un buen partido y tal. Por cierto, que vemos que una música de fondo es por la web del club, que han hecho un vídeo bastante, bueno, de los que hacen ellos, ¿no? Que siempre sí. Tienen un toque original. Han puesto imágenes de Mar con el español en diferentes encuentros, en el vídeo grabado en la Ciudad Deportiva.
Bueno, em va felicitar pel debut, em va dir que havia fet un bon partit i, bueno, ja et dic, ara una pena la derrota, però, bueno, a seguir ens hem classificat per l'europeu, que era l'important, el que buscàvem i, bueno, a seguir treballant.
Y ya por último, pues comentó que un poquito lo que has comentado tú, lo que comentó Javi López ayer en rueda de prensa y realmente lo que lleva comentando todos los jugadores en rueda de prensa estas semanas, ¿no? Que tienen muchas ganas de que el partido contra el Levante para sacarse esa espinita de la derrota contra el Alavés.
Sí, la verdad que muchas ganas ya de que sigui diumenge, de tornar a jugar amb la samarreta de l'Espanyol i amb moltes ganes de fer-ho davant la nostra afició i a veure si podem aconseguir 3 punts.
Por otra parte, más noticias de actualidad. La Peña Españolista de Madrid va a entregar el premio, el famoso premio del Oso y el Madroño a Diego López. Imaginamos que será pues en breve, cuando el Español vaya a Madrid. Posiblemente intentan siempre que coincida, ¿no?
Sí, sí.
Y hacen, bueno, el típico cocido y tal, que tú, José, sabes que se come muy bien.
Se come muy bien.
Y, bueno, ya por último, también una noticia curiosa. Bueno, el Cádiz está interesado en incorporar a Sergio Sánchez, que está libre después de rescindir su contrato con el Español. Ha tenido una lesión de larga duración y Sergio, al estar libre, pues puede negociar con cualquier club. Y podríamos verlo de nuevo en Andalucía. Ya sabes que Sergio es un amante de Andalucía. Es más, conoció en Málaga a la que es su mujer ahora mismo, la ex Miss España, Elizabeth Reyes. Y bueno, seguro que es un destino que le atrae mucho, ¿no?
Pues ojalá que le vaya bien al bueno de Sergio Sánchez. Bueno, como sabéis, hoy es jueves y los jueves toca femenino. Y hoy tendremos una invitada muy especial, la capitana Paloma Fernández, que hablaremos con ella en unos minutitos.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Sistemes de seguretat Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ilumax Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es. qualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Y antes de la entrevista escucharemos una columna de nuestro colaborador Carlos Bellman, que hace un perfil de Paloma.
La columna.
No podía empezar mejor la temporada para el femenino. Igual que el año pasado, el Betis cayó en la Dame Jarque por 1-0. Un resultado idéntico a la de la temporada anterior, pero con una cara totalmente diferente. El equipo de Joan Bacardit estuvo mucho mejor plantado en el terreno de juego y el cuadro bético no pudo dominar tanto como el año pasado. La segunda parte empezó con un Betis con más presencia en ataque y Mariajo salvó el 0-1. Y cuando el partido agonizaba, Paloma, que había salido en el minuto 83, aprovechaba un pase largo de Cacerín y con sangre fría batía a la portera bética. La afición estallaba de júbilo y los tres primeros puntos se quedaban en la Dani Jarque. Una manera inmejorable de empezar la temporada. Oh capitán, mi capitán, levántate para escuchar las campanas, levántate, es por ti que izan las banderas. Este es un fragmento del poema de Walt Whitman, escrito en homenaje a Lincoln, y que se hizo popular en la película de Robin Williams, El Club de los Poetas Muertos, y que bien podría definir a nuestra protagonista de hoy. Y es que Paloma Fernández Rodríguez, nacida en Madrid el 28 de octubre del 1989, es la capitana de este equipo desde hace ya unas temporadas. La jugadora perica es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y tiene un máster en Marketing Deportivo. Llegó en la temporada 2013-2014 proveniente del Torrelodones de la mano de Susi y llegó en un momento convulso, ya que lo hizo tras la salida de muchas de las jugadoras que habían hecho al Español campeón de Copa y Liga años atrás. Máxima goleadora del Español en sus dos primeros años, siempre ha destacado por su olfato de gol, aunque estas últimas dos temporadas no ha destacado tanto en ese sentido, ya que ha tenido que jugar en posiciones de banda sacrificándose por el equipo. Sobre ella, un entrenador me dijo una vez que de primeras nunca la pondrías, pero que la ves entrenar, la ves jugar y no te queda otra que ponerla cada partido y que esté siempre presente. Una jugadora humilde, trabajadora, implicada, nunca un no para nadie, siempre una sonrisa. Quizá nunca ha sido la jugadora que más destaca, la más conocida. Pero allí está Paloma. 6 años después de su llegada, sigue demostrando cada partido, cada minuto, que el esfuerzo es innegociable y que un perico, una perica, nunca se rinde. Oh, capitán, mi capitán.
Ilumax Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumax Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es.
El fútbol femenino está en pleno auge. En 5 años ha crecido más que en los últimos 30. Desde la creación de la Asociación de Clubes, la Liga se ha implicado en desarrollar la competición y la llegada de un patrocinador como Iberdrola ha revolucionado el fútbol femenino, que además tiene más presencia televisiva. El fútbol es el deporte femenino que más crece, 42.235 licencias en la temporada 2017-18, cuando 3 años antes no superaba las 30.000. Asistencia récord a algunos partidos, buenas audiencias televisivas y un aumento de la presencia en las redes sociales. Pero ¿qué papel juega nuestro Español en este panorama? Hablamos con Paloma Fernández, capitana del Español y uno de los puntales del equipo. Buenas tardes, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Bueno, menudo golazo contra el Betis. Caterín confirmó las expectativas y tú ejecutaste con mucha clase.
Sí, la verdad que más fue por el momento de meter ahí al final, habiendo salido al banquillo, y la verdad que fue muy bonito.
En el Betis te van a coger manía, 2 años seguidos con el mismo guión. Primer partido de la temporada, 1-0, gol de Paloma.
Ya, sí, la verdad que no sé, ha sido casualidad, pero sí, les debo tener cogida la medida o algo y mira, se ha dado así.
Es tu sexta temporada en el Español. ¿Cómo has visto la evolución de esta sección en estos últimos años?
Bueno, pues la verdad que de menos a más, sin duda, es lo que mencionaba antes Carlos. Yo llegué en un momento en el que el Español lo había ganado todo y ese equipo ganador, digamos, que se deshacía y volvía a ser un equipo humilde. Bueno, al principio los 2-3 primeros años fueron bastante duros porque incluso, bueno, tuvimos una temporada que dejamos de cobrar. Y bueno, desde los 2 últimos, estas 2 últimas fase, bueno, vemos que la implicación por parte del club es mucho mayor, aparte que la Liga se ha implicado, los medios de comunicación, la tele, entonces vemos que esto está empezando a crecer ahora.
Has renovado por un año. ¿Cómo ves el futuro? ¿Te gustaría quedarte muchos años, seguir muchos años aquí?
Por supuesto, yo estuve 9 años en Torrelodones, llevo 6 aquí y la verdad que estoy encantadísima. Tengo ya mi vida aquí, no me quiero ir de Barcelona y bueno, el club la verdad que siempre nos ha dado muchas facilidades y ahora mismo mi corazón y todo es Perico.
La temporada pasada lo pasasteis mal y esta se ha apostado por la juventud y han llegado algunos refuerzos de calidad. ¿Cómo ves el nivel del equipo?
Sí, la verdad que llevamos 2 años un poco sufriendo y queremos que ese objetivo cambie, ser un poco más ambiciosas. Es lo que tú dices, ha llegado gente joven de la sub-19 española, de gente de la sub-20. Combinando eso con la plantilla que ya teníamos, que nos mantuvimos unas 13-14 jugadoras, esperamos dar ese salto de calidad que nos hace falta para dejar de sufrir.
¿El cambio de formato de la Copa será positivo o negativo? Ya que meterse entre las 8 primeras parecía un objetivo exigente que ahora ya no existe o no estará.
A nosotras nos gusta, por supuesto, porque bueno, es verdad que no tienes esa motivación durante toda la liga de decir venga, que entramos en Copa. Pero bueno, la realidad es que llevamos 4 años sin jugar esta competición y a nosotras nos gusta. Además, el formato, que las primeras rondas sean a partido único, creo que nos beneficia y podríamos dar la sorpresa, ¿por qué no?
La Ciudad Deportiva de Nijalque también ha perdido algo de tirón entre la afición y vosotras también lo sufrís. ¿Se agradece el apoyo de la grada?
Sí, la verdad que bueno, la gente que viene se nota un montón. De hecho, sin ir más lejos, el otro día había bastante gente que jugamos en el campo de hierba natural y eso también lo agradecemos, que la grada se llene. Y bueno, el aliento de la afición hasta el último minuto, que fue cuando ya estallamos, se agradece muchísimo.
Como lo comentabas tú antes, el Español se descolgó justo en el peor momento, cuando llegó un patrocinador a la Liga y la Liga se tomó en serio el fútbol femenino. ¿Recuperaremos el tiempo perdido?
Hombre, pues esperemos que sí, que al final lo importante es que el fútbol femenino crezca, que la competición crezca, que las niñas empiecen a tenernos como referentes, que haya más niñas que quieran jugar y bueno, que a raíz de eso pues todos los clubes se impliquen, incluido el nuestro, el Español, y que volvamos a crear o a ser un Español grande como que peleaba por títulos, que es al final.
Sí, porque si no se puede perder el tren de estar entre los 5 o 6 primeros, ¿no?
Sí, ahora mismo es muy complicado porque hay equipos que ya son profesionales, que nosotras todavía estamos en camino de ello, que han invertido mucho y contra ellos ahora mismo no se puede luchar.
Yendo muy a lo concreto, la Asociación de Clubs asesora y controla la economía de los clubs. Entre otras cosas, les exige que las jugadoras tengan contrato laboral y su correspondiente cotización a la Seguridad Social. ¿Os hacen contrato anual o en verano?
¿Perdón?
¿Os hacen contratos anuales o quedáis en verano al aire libre?
Depende del club, lo gestionan de una manera u otra. Nosotras en concreto hacemos contratos por 11 meses.
Un control que pasa también porque cualquier ayuda debe corresponderse a una partida concreta. ¿Ha mejorado vuestras condiciones de trabajo?
Sí. En ese sentido, sí. Es verdad que, bueno, no hemos dado un salto cuantitativo muy, muy potente, pero la realidad es que nos han mejorado a todas el contrato respecto al año pasado. Y, bueno, por esta línea, nosotras encantadas.
Que la televisión se haya involucrado ha generado que el fútbol femenino sea más conocido y lleguen nuevos patrocinadores. Ibas para tenista y a los 14 años apostaste por el fútbol. Debes estar satisfecha al ver que cómo está evolucionando todo, ¿no?
Sí, a ver, bueno, eso es anecdótico. Es verdad que hice muchos deportes y, bueno, al final me decidí por el fútbol. Y, bueno, está claro que ver que ahora está recogiendo los frutos de otros años de más sacrificios, de a lo mejor cuando había menos dinero, por ejemplo, pues tenías que hacer un viaje a Bilbao en autobús de 8 horas, cosas así, ahora ya no pasa. Ahora la verdad que nuestras condiciones han mejorado un montón. Todavía queda por hacer. A mí me da rabia porque ya tengo casi 29 años y,
bueno, ahora
y
eres
cuando
joven,
esto
¿eh?
Explote... Bueno, sí, yo me considero así, pero bueno, cuando esto explote de verdad... Quizás son otras las que lo disfrutan más, pero pero yo, vamos, encantada de haber formado parte de esa lucha para que al final, pues eso, que el deporte crezca y sea reconocido como se merece.
Sí, porque como profesional te gusta vivir solo del fútbol y no tener que trabajar. ¿Todavía trabajas en la tienda Nike?
Sí, aquí sigo. Bueno, trabajo por las mañanas, entro por las tardes, al final pues ya te acostumbras. Evidentemente no son las mejores condiciones para un futbolista, porque luego es verdad que a la hora de entrenar pues vas más cansada y bueno, no es lo idóneo, pero se está trabajando en que el equipo sea profesional, que podamos mejorar nuestras condiciones y de cara al futuro pues que esto no tenga que ser así.
Y un recuerdo, aunque es un poco duro, pero bueno, el mes pasado se cumplió un año del atentado y tú estuviste allí. Debió ser duro recordar lo que pasó, ¿no?
Sí, la verdad que fue un día que bueno, que siempre me marcará el haber vivido esa situación, pero bueno, también es anecdótico ya. Pasó así y bueno, ya está, no hay que darle más vueltas.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en Montpellico. Ahora te pasaré a Carlos, que te quiere hacer un par de preguntas, pero la próxima vez nos gustaría que estuvieras aquí en el estudio.
Bueno, yo encantada. Si puedo cuadrar horarios, encantada.
Perfecto. Te paso a Carlos.
Vale. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Yo quería hacerte un par de preguntitas, sobre todo en el tema, has dicho que ha cambiado mucho el español desde que llegaste, tanto el club como la sección de fútbol femenino, pero ¿en qué ha cambiado, Paloma? Comentaba antes Carlos en su columna que has tenido muchos cambios de posición, porque si no me equivoco tú llegaste para ser delantera y bueno, te hemos visto mucho en banda, incluso a veces un poquito más en el centro del mediocampo, ¿no? ¿En qué has cambiado?
Sí, bueno, lo primero agradecerte las palabras, como siempre, Carlos, muy bonito, me ha llegado todo. Y nada, luego pues sí, es verdad que yo
llegué como delantero. Perdona, era otro Carlos.
Ah, vale, pues creía que era Carlos.
De todas maneras, seguro que nuestro Carlos piensa lo mismo.
Vale, que yo es verdad que llegué como delantera o jugadora de ataque. Y esos dos primeros años pues sí, jugué más en esa posición, media punta o punta, y bueno, pues sí que es verdad que tenía más llegada. Y después pues me ha tocado adaptarme a donde el míster me ha puesto. O sea, al final lo que queremos es jugar, y si tengo que jugar en banda pues lo hago, y si tengo que jugar un poquito más retrasada igual. A mí la posición ideal me gusta de media punta por detrás del punta, pero bueno, que al final lo que queremos todos es jugar y me adapto a lo que se pueda.
Esta temporada además, bueno, es la segunda con Joan Bagardit al frente. Hacía tiempo, ¿no?, que no teníais quizás esta estabilidad que se ha generado pues ya no simplemente en el primer equipo, sino prácticamente desde el año pasado pues con la llegada de Lauren, ¿no? Parece que se estabilizó todo un poquito más, y bueno, tú y yo algunas lo hemos hablado en alguna entrevista que te he hecho para la grada, pues que incluso las niñas ahora pues se quieren quedar, les hace ilusión, parece que se trata mejor todo, ¿no? ¿Por qué Lauren ha hecho esto? ¿Qué importancia tiene?
Sí, es verdad que bueno, por una parte la continuidad de Joan creo que ha sido fundamental, que es verdad que pues eso, yo en 5 o 6 años he vivido casi 5 o 6 entrenadores, o sea que el que por fin haya continuidad y se dé continuidad tanto al proyecto como al grupo pues es fundamental, porque ya tenemos las bases sentadas del año pasado y este año solo es hacer unos retoques. Y en cuanto a la llegada de Lauren, pues sí, bueno, desde que llegó Perarnau y bueno, puso a Lauren trabajando con Titi, la escuela femenina pues ha tomado otro rumbo, tiene más importancia y bueno, nos sentimos bastante más arropadas en general por el club, más integradas, y es verdad que Lauren está haciendo un trabajo muy muy importante.
Bueno, ya por último, por mi parte, comentabais antes con José pues que este año vais a jugar Copa del Rey desde el principio. Lo hablamos el otro día también con Joan Bacarrín, ¿no? Que quizás después, durante la Liga, pues es más difícil tener un objetivo claro, porque simplemente es salvarse y jugar la Champions. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta temporada del Español?
Pues bueno, principalmente es el salvarnos, porque al final bueno, el no sufrir es lo que nos ha tocado las últimas temporadas, pero está claro que nos gustaría ser un poquito más ambiciosas y intentar aspirar a lo más alto. Es verdad que ya no hay Copa de la Reina del formato antiguo, que ya no es venga entre los 8 primeros, pero bueno, estar en una posición tranquila de la tabla sería ideal.
Perfecto, Paloma. Oye, pues muchas gracias por estar y lo dicho por José, esperamos que vengas un día al programa y compartas un poco una charla con nosotros.
Vale, yo encantada. En cuanto me digáis, voy.
Bueno, el domingo a las 12 contra el Valencia.
Sí, correcto.
Muy bien, pues muchas gracias, Paloma.
Vale, gracias.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Ilumac Solar, la nueva iluminación solar, sin coste de instalación y sin coste de consumo eléctrico. Con su sensor crepuscular, se encenderá al anochecer y se apagará al amanecer. Con Ilumac Solar, aumentará su seguridad y la de los suyos. Ilumac Solar, algo nuevo bajo el sol. Consulte catálogos y características en nuestra web, www.ilumax.es.
Recordad que la información del femenino está patrocinada por Ilumac Solar.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio, con control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y sorpresas con un sistema de seguridad Taiko por solo 19 euros y 1 euro al día. Oferta válida hasta fin de mes. Es la mejor manera de prevenir robos y ocupaciones. Taiko, la alarma inteligente. 665-67-19-29. 665-67-19-29. No olvide decir que llama de parte de Mont Perico.
En plena zona alta de Barcelona, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio y buena compañía. Pásate por allí y saluda a Josep María Bontolío y su equipo, de parte de Mont Perico, y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, en la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Y como siempre digo, Bowie nos indica que empezamos la tertulia con dos amigos y, bueno, que para una banda, Dani Solsona, que tots coneixeu sobradament. Hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda.
I Arnau Baqué, que també és un assiduo de la tertulia de Montparico.
Bona tarda.
A l'altre dia, Dani, a la teva columna de la grada, deies «Ojo amb el Levante». Per què? Per què? Explica'ns-ho.
Sí, sí, perquè si tu em dius «Escolta, ara qui veus més perillós, el Levant o el Madrid?». Jo dic el Llevant. Tothom pot pensar, home, clar, el Llevant perquè és el primer que ha de venir. Però és un equip que porta una línia i una regularitat des de la temporada passada molt bona, amb l'entrada del nou entrenador, que era, em sembla que era l'entrenador del filial, Paco López, va tenir una ratxa, el va treure, no sé si de 10 partits en va guanyar 9, i no sé si en va perdre un, i ara aquesta temporada doncs segueix la mateixa línia, encara que va perdre contra... Sembla que va ser contra el Celta a casa, però és un equip que treballa, que està molt ben posat al terreny, que té gent ràpida, que saben el que volen i en quin moment ho volen fer. I la veritat és que és un equip que et complica sense tenir grans elements, perquè dius, home, si vas a mirar, sí, tothom es fixarà doncs, amb el Morales de turno i tal, no? Però és un equip que ho fa molt bé.
A més, el mateix començament que nosaltres, un empat, una victòria i una derrota.
Sí.
4 punts.
Sí, sí.
I amb bones perspectives, o sigui, amb una línia ascendent.
Sí, sí, però inclús el partit de casa contra el Celta que va perdre, doncs la mitja hora final van estar allà a sobre i van estar apretant i vull dir... Vull dir, presenta, és un equip que presenta dificultats. Ara, això què vol dir? Que l'Espanyol, de la manera que l'hem vist en aquests partits, no és capaç de guanyar el Llevant? Home, evidentment que sí, però per això jo vaig dir, ojo, que aquest és un equip que... De fet, me sembla que la temporada passada ens van guanyar...
Els tres partits a casa, dos empats, i ens van guanyar el partit de Copa.
Sí, sí, que va marcar, me sembla que Morales va marcar el segon, me sembla, bueno... I la veritat és que és un equip que s'han de fer les coses molt bé.
I a més ens agafa amb una mica de... No diria eufòria, sinó amb necessitat de repartir l'última derrota,
sí,
no?
Sí,
amb
sí
una que, mica d'angoixa per...
Sí, sí que comences aviat amb les necessitats, acabem de començar.
Sí, però suposo que...
No, ja t'entenc, ja t'entenc.
O sigui, és el que han comentat tots, no? Que se'ns ha fet llarg el peron perquè volem tornar a la bona dinàmica.
Perquè normalment els jugadors, els equips, quan una setmana no has tingut un bon resultat, el que vols és jugar ràpid per veure si aquest resultat el deixes enrere i comences a guanyar, no? Però, bueno, les coses... han estat d'aquesta manera, ha passat aquest temps i han tingut temps per, suposo, per treballar, per aquestes errades que van tenir, doncs, intentar corregir-les, i a partir d'aquí, doncs, el diumenge a les 4 i quart veurem si l'Espanyol segueix en aquesta línia de joc, però que el joc ha d'anar acompanyat amb resultats. Això és una cosa tan clara com i evident, no? Vull dir que sí, que tota la gent, aviam, no ens enganyem, ara mateix la gent està il·lusionada perquè ha vist la pretemporada, ha vist l'inici de Lliga, ha vist una altra cosa i una altra proposta al terreny de joc, perquè veien amb Quique que se jugava d'una manera molt determinada, inclús alguns podien pensar doncs, de poc risc i de ser, com dèiem, l'argot futbolístic amarrategui, no? I ara sembla que s'estiren molt i que intenten tocar la pilota i això. Però, clar, tot això necessita...
Però a tu aquest sistema et fa una mica de por.
No, jo dic que en tots... Aviam, ho faig ràpid, aviam. Tots els entrenadors, les propostes, tenen el mateix objectiu. L'objectiu és guanyar. Ara, com afrontes els partits? Uns sent, diguéssim, esperar i sortir a la contra, per exemple, l'Atlético de Madrid, i dius, home, l'Atlético de Madrid doncs, té els jugadors que té, però juga amb el 4-4-1-1 i tal. Els altres que juguen tipus Betis o abans el Celta, o ja no parlo dels equips grans, que són ja que s'exposen més. I tenen les seves recompenses, per exemple, el Betis, si el deixen treballar, o el Celta en el seu moment, doncs els deixen treballar i tenen paciència, doncs arriben segurament a treure bons resultats. Però això comporta una sèrie de riscos. Vull dir, això no és que ho digui jo. Si tu tens molta gent davant, en tens poca gent darrere.
La defensa molt avançada...
I si tu tens errades a l'hora del primer passe, que no està ben fet i te la poden tallar, els altres jugadors van de cara i tu et trobes que tens molts jugadors per darrere. Però bé, de moment tampoc amb l'Espanyol tampoc els han agafat amb alguna jugada, a part de la contra que li van fer, que amb el segon gol, que això és d'una falta d'atenció com el primer, que és un fora de banda, no? Però bueno, que aquestes coses es poden corregir, perquè hi ha alguna cosa que t'ensenyen el curs d'entrenadors. El curs d'entrenadors et diuen quan tu vas a tirar una falta o estàs fent una contra, doncs en defensa hi ha una cosa que es diu vigilància defensiva. Vigilància defensiva vol dir que si tu tens un atacant aquí, el que no pots és estar al defensor mirant aviam si s'entren bé, si rematem i deixar l'atacant ahir que tingui uns quants metres. No? Això és el que ens va passar i per això es va perdre el partit.
Encara que és d'hora, però el futbol és així. Sempre s'amunteguen els problemes, entre cometes, els problemes. I ara tenim per davant que en 22 dies 5 partits, que serà la prova del nou d'aquest equip.
Ja estic. Igual en tants partits, igual el que volem és descansar tot el contrari.
Demanarem un peron. No? El tiempo.
És veritat. Jo coincideixo bastant amb el que ha dit el Dani. Crec que el Llevant és d'aquests partits molt més complicats del que semblen sobre el paper. Ja tenim l'experiència que les darreres temporades a casa ens ha costat molt. No més lluny l'any passat vam empatar a Lliga, que recordo que també pitava un dia amb aquell famós gol anul·lat de Gerard Moreno.
A 1-2?
A Copa.
A Copa.
Vam jugar a Copa. Sí, va ser la Copa. Sí, que vam jugar al gener i vam perdre 1-2. I és d'aquests rivals, això, que tu penses, doncs, ostres, hauria d'estar per sota nostra la classificació, però si analitzes partit a partit el que està fent, doncs, donen surts importants, com el 0-3 al camp del Betis. Pocs equips aconseguiran un rèdit tan important al Benito Villamarín.
Per cert, Arnau, disculpa, sí. Saps que és l'àrbitre, no?
Undiano. Sí. I el bar és Gil Manzano, potser? Sí.
Correcte.
Bueno, Gil Manzano es va bastant bé, l'espanyol, eh?
Sí, però Undiano...
Deixem a l'àrbitre. Jo t'ho dic en sèrio. Jo, miro, partit contra el Llevant, no sé què, les alineacions i això, no m'hi fixo mai qui és l'àrbitre. Ho dic en sèrio. Qui és l'àrbitre? Hòstia, no ho sé, tu. És que m'és igual qui és l'àrbitre. No, és que amb aquest ens va malament. Amb aquest, o és que aquell es va pitar dos penals, és igual. Ara tenim el VAR i això funciona de meravella.
Sí, encara que ho hem de treballar psicològicament, sembla, no?
Sí, bueno, és el famós tema aquest, sí, de... Que jo crec que l'Alavés l'haurien d'haver rematat per aquesta regla de 3, perquè el vam tenir marcant-li un gol al 45 pràcticament, en un partit que estava d'empat. Però bé, jo tornant al tema del Llevant, crec que és un partit molt important a més. Després anem al Bernabéu, que és una fita complicada, i tornem a tenir aquest ruix, com bé comentes, de 5 partits en 22 dies, on vindrà un Eibar que no ha començat molt bé, però que sempre és un rival difícil. Són aquests partits on has de sumar punts i on no et pots deixar massa punts a casa.
I quan tens per davant un turmalet de 5 partits en 20 dies, com afrontes, per exemple... Vale, primer, tenim el primer, que és aquest diumenge, no? Però no pots evitar pensar que després has d'anar al Bernabéu. Com afrontes aquest partit? Comences a dir, ostres, què faig?
Però els altres no tenen els 5 partits o juguem nosaltres només 5
partits?
Bueno,
només ens preocupen els 5 nostres.
No, tots juguen 5 partits. A mi no em preocupa el Bernabéu.
En cap sentit?
No em preocupa. Em preocupa més el Llevant. El Bernabéu segur que jugarem bé. Jo n'estic segur que jugarem bé. I el Bernabéu, escolta, pots guanyar. Si no guanyes, no passa res i tal. Però amb el Llevant, sí. Amb el Llevant, sí. Ara, després, com gestiones això? Nosaltres tenim, els jugadors que tenim, el mateix planter que l'any passat amb Borja Iglesias i menys Gerard Moreno.
Per tenim tu, els mateixos. Millor o pitjor equip?
De moment, jo diria que igual. A expenses i a l'espera de que Borja Iglesias marqui els mateixos gols que Gerard Moreno. Això què vol dir?
Complicat. Si...
Però almenys ha començat bé. No?
Això què vol dir? Que si no els marca l'equip no estarà més amunt? No, perquè la gran avantatge d'aquest any, a diferència dels altres, és que no depens només de Borja Iglesias aquest any. No depens d'ell. Així com l'any passat i l'altre, depenies de si Gerard Moreno estava encertat o no, i algun dia, bueno, primer any Piatti va marcar uns quants, 10 gols o així, segon any ja no, i estaves a expenses d'això. Aquest any, jugant d'aquesta manera i amb tantes arribades de segona línia, doncs els de segona línia jo crec que compliran amb aquesta faceta i acompanyaran a Borja a marcar alguns gols. Els darders de turno, els graners, el granero, tenen que marca gols.
Hernán Pérez, creus que es recuperarà?
Però que no està entrenant.
Vull dir, si aportarà realment a l'equip el que tu desitjaríem, clar.
Minut jugarà, perquè d'efectius anem...
Bueno, és un dels jugadors que ha jugat els 3 partits ahir, fins avui.
Sí, anem justets d'efectius, sobretot en atac, en algunes posicions i en banda especialment. I com bé dius, Carlos, ha jugat els 3 partits una estoneta al final, jo crec que jugarà, és un jugador que Rubí espera recuperar, confia
si
en ell.
Si algú el pot recuperar és ell.
Van cursir al Valladolid,
sí.
Justament va ser poder el millor Hernán allà a Valladolid, i jo crec, bueno, ell mateix ho ha dit, no? És un dels motius per als que es va quedar, perquè venia Rubí, i jo crec que Rubí també va apostar per ell, va dir, bueno, si em porteu un tio de banda dreta perfecta, però si no és que tenim un nano que a mi m'ha donat bon resultat al Valladolid.
Efectivament, aquí està una mica el tema. Si veiem un Hernán des de segona línia portant algun golet, també coincideixo amb aquest dit del Dani, aquest any no tot el pes ofensiu recau estrictament en Gerard Moreno. És cert que...
Borja Iglesias.
Sí, perdona, Borja Iglesias, sí, que dic que l'any passat sempre teníem el Gerard Moreno com a, que si se'ns constipava, doncs, ostres, tot trontollava allà, sobretot pel sistema amb el que jugàvem, no? Que tot era fiat a la bona sort del Gerard, i ara, doncs, hi ha algunes alternatives més, hi ha altres jugadors de segona línia que s'estan sumant, veurem. Jo crec que la plantilla és lleugerament, en quant a efectius, una miqueta inferior a l'any passat. Sí. El canvi també d'Aaron per Rosales, però sí que és veritat que confio més en el míster que en el que confiava en Quique Sánchez Flores. Crec que aquest míster, amb aquesta plantilla, que és molt similar a l'any passat, li sabrà treure un rendiment diferent. Sabrà aprofitar més alguns jugadors com Dardé, com Granero, etc.
De fet, tots hem coincidit en que el millor fitxatge d'aquest any és Rubi. Per vosaltres, encara que portem només 3 partits, qui ha estat la revelació o qui us ha despertat allò? Ostres, aquest pot ser l'any de... Qui ha estat millor del primer equip?
Millor, home, tots el tenim al cap perquè passes de no jugar res ni anar convocat a estar jugant i en principi anar destacant és Marroca, no? Vull dir, això està clar. També és veritat que amb aquest sistema i amb aquesta oposició que ocupa Marroca, però no només Marroca, el que jugui en aquesta posició ha de ser un jugador determinant per davant dels dos centrals. Per què? Perquè, en principi, depèn de com et juguen els altres equips, aquest jugador, que no té una referència de marcatge, en principi, a no ser que juguin amb mitja punta, els altres i això, doncs, en moltes fases del joc, està sol. I si tu estàs sol i treuen la pilota i te la poden donar, tu ets el que has de donar el ritme i donar-li intensitat i velocitat al joc. I de moment ho està fent, ho va fer l'altre dia. A la primera part ja de Vitoria ja va costar una mica més, perquè aquells són ja més de treballar, córrer i no deixar pensar gaire, però al principi ha de ser un jugador important. No sé si aquesta setmana el farà jugar després dels partits de la selecció, no ho sé. Pot ser que sí, pot ser que no ho sé. Potser el fa descansar, potser no, però en aquesta posició ha de ser el jugador important. I referent al que deies d'Hernán Pérez, jo és que són... De veritat, jo, Hernán Pérez, és que per mi és imprevisible. O sigui, però ja no és imprevisible pel rival, que ja ho ha de ser. És que a vegades és imprevisible pels teus companys, perquè no saps si va cap a la dreta, cap a l'esquerra, quan esperes que te la doni i no te la dona.
Xuta.
Llavors fot de dos driblings i se'n va de tres, llavors fot un xut i la fot a l'escaire. Vull dir, és un jugador que jo, quan agafa la pilota, dic, no sé què farà. Així com altres dius més o menys, i el concepte és fer això i l'altre i tal, i algun dia poden sorprendre, però Hernán Pérez és un jugador que ostres, jo, per mi és un imprevisible, és una cosa que jo, si estigués jugant, jo, i igual li diria, yo no te entiendo, però no sé, i a la meva gent pot contestar, escolta, el que no t'entenc sóc jo, no?
És un tipus de jugador que, amb la millor època que ha estat l'Espanyol, era un revulsiu que a vegades, amb un partit que estava totalment pla, que no es podia fer res, era realment revolucionava en el sentit de que no podia sorprendre a tothom.
Però tu no l'has vist, tu ha entrat al terreny de joc i t'ha robat una pilota en defensa, ha driblat a dos pel mig del camp, se li ha escapat la pilota, ha trepitjat amb un, li ha tornat a robar, se n'ha anat, unes coses que després... I després t'ha fet alguns gols, però clar... Això ha de tenir una continuïtat.
En aquest sentit, Dani, tu que has sigut futbolista i crec que coincidiràs amb mi, la confiança és un element clau. És a dir, Hernán Pérez ara és un jugador doncs, que ve d'estar seguit a l'Alavés, a l'Alavés no va tindre gaire continuïtat, ha arribat aquí, la gent no el volia, s'ha quedat, i jo crec que el dia que faci un gol o faci dos gols seguits en dues jornades, doncs es tornarà a veure un Hernán Pérez poder ser imprevisible, com tu dius, però amb més confiança, amb més desparpajo, un tio pues, una mica més que torni a ser aquell Hernán Pérez que ha aixecat una mica la grada, no? Aquell revulsiu que decías tu, José. Jo ho veig així, no sé la teva opinió, però jo estic convençut que creus alguna cosa així.
Sí, bueno, és que tenim el que tenim. Ja el planter de l'any passat. I es queda sense jugar Piatti, i es queda sense jugar Melendo, i es queda sense jugar Marroca, i els tres nanos del filial. Però que algun dia han de jugar. És que hauran de jugar. És que no hi ha més nassos. Per què? Perquè és que hi hauran sancions, hi hauran lesions, hi hauran baixes formes, hi hauran les famoses rotacions.
Partit entre setmana, com ara.
Partit entre setmanes. Vull dir, però clar... hauran de demostrar-ho, tot això hauran de demostrar, aviam si... I només fiar-te, només, i confiar, que és el que estem fent, ara, de moment, amb l'entrenador, doncs ja està bé, perquè mentre vas guanyant no passa res, perquè hi haurà moments de dificultats, però no només a l'Espanyol, eh? Tots els equips tenen alts i baixos, i els moments que tens baixos, doncs has d'apretar bé les dents i llavors fer-te fort, no? Però bueno, anem a deixar una mica passar el temps i ser prudents i tenir paciència, i que no m'agradaria, i espero que no, i això és el que desitjo, que passem del fred al calor en un moment, eh? Perquè la gent està il·lusionada i ara et foten tres d'alta baix i ja diem, és un desastre. No.
Som l'Espanyol.
No. Tranquils, poc a poc, deixem treballar, i si no, mireu el Betis, perquè el Betis, amb el Quique, quan va començar amb el Quique Setién, tela, eh? Perquè des de perdre 0-4 a 5-0 i 2-6... escolta, imagina't el cachondeo allà a Sevilla. Però després l'ha fotut a la UEFA, va guanyar amb el Sevilla al camp d'ells, 3-5 i no sé quants.
De fet, li vaig preguntar a Rubi el diumenge de la Cigronada si era conscient de que a casa, o sigui, no es té mai la mateixa paciència amb la gent de casa que amb la gent de fora. I clar, va fer un somriure, va dir, sí, bueno, treballem amb aquesta pressió i farem el possible perquè no es doni aquesta situació. No? O sigui, ja és conscient de que realment tenim aquesta mala costum de que bueno, no sapiguem mantenir la confiança si realment has apostat per un projecte en què venen 3-4 resultats mal donats, pues sembla que tots en van orri, no? Esperem que no.
Sí, així és. Jo tornant una miqueta al que comentava abans, crec que per mi les sorpreses agradables d'aquest inici de temporada, encara que portem 3 jornades, són Marroca i Mario Hermoso. Crec que darrere Mario Hermoso està fins i tot millor que David en aquestes primeres jornades, i és un jugador que ha donat un salt endavant. I tornant al tema de Rubi, sí, això és una trista realitat. A la gent de casa sempre se l'apreta més que la gent que ve de fora. Sempre hi ha una expectativa diferent amb qui ve de fora i una paciència diferent. Bueno, si tenim el mateix grau de paciència que vam tenir amb Quique, Rubi té garantida una continuïtat per molt de temps. Ja no dic en joc, sinó en punts i en tot. Jo estic content i tranquil. Hem vist un Espanyol reconeixible, amb millors moments, doncs, dins del partit de l'Alavés van haver-hi moments bons, moments no tan bons, alguns moments de desorganització, com al final, quan vam acabar jugant amb 6 atacants, però en línia general hem vist un Espanyol que reconeixible, que sempre ha volgut jugar el mateix futbol, ha volgut la pilota, ha sabut defensar, ha jugat sempre doncs, amb aquest sistema ben posat, el 4-1-4-1, transformant-lo en un 4-3-3. Amb això estic molt tranquil. Veig que el míster ho té treballat, ho té pensat, ha estudiat. No veig massa marge a la improvisació. Per tant, doncs, crec que hem de ser clarament optimistes.
I analitzant una mica per línies, evidentment la porteria la tenim supercoberta amb dos, sí, amb dos jugadors de...
Massa coberta i
massa
tot, no?
Massa coberta, jo dic supercoberta. Sí. Potser del centre del camp cap endavant crec que és on ha funcionat millor, potser perquè tenim més presència davant i és quan són els jugadors que l'han jugat, l'han tingut i a més han tingut possessió. Però a darrere veig que potser tenim dues mancances o no. O sigui, els laterals amb aquesta forma de jugar són molt importants.
Sí.
Dida, que està a l'alçada, quan tots temíem què passarà al lateral esquerre perquè, bueno, la pèrdua d'Aaron és important, i Javi López pues, està fent tot el possible. Creieu que són les línies que potser estan patint més, els laterals?
No. A veure, ara ha arribat Rosales. És una mica el perfil de jugador que segurament li agrada a Rubi, laterals ofensius, que sàpiguen arribar fins a la línia de fons, o almenys fins a tres quarts de camp, amb bastant bon control. Rosales això ho té. Veurem quines seran les decisions. Didac ha estat a un bon nivell, potser millor del que esperàvem en un principi, almenys jo, perquè veient-lo l'any passat doncs no ho tenia gaire clar, però és que és el mateix.
Didac fa servir la seva veterania, em dóna la sensació que ha tret el millor.
No, ja està realment... fort, ja està fort, sí, sí. I puja, i va a l'atac. Encara recordo, no sé, un partit que quan va debutar, m'assembla, els primers partits, els primers anys, al camp de l'Atleti de Bilbao, que va fer una incursió i va marcar un gol i tal. Sempre podrem parlar de la defensa si no ha estat bé, si aquest està fluixet o no. Per què? Perquè segurament hi arribaran...
Serà exigent.
Arribaran jugadors contraris amb unes condicions bones per fer jugades, i ells a vegades es trobaran doncs, sense el recolzament d'altres jugadors de l'equip perquè estan molt més endavant, no? Però bé, fins ara el comportament jo crec que ha estat molt bo. Efectivament, Hermoso està en un gran nivell. David López està allà, sembla que no hi sigui, està allà. Ha destacat més Hermoso que David López. I després Javi López ha estat molt correcte, eh? Molt correcte, inclús després, quan va a l'atac. És veritat que no s'anirà de l'1 contra 1 d'un jugador, si es diularà 3 i tot això, perquè són les seves característiques, igual que les de Didac. Però arriben allà, que és el que els demana l'entrenador, i a partir d'aquí anem a veure si aquest funcionament i aquest mecanisme, que sembla que està clar i arrelat ja amb el poc temps que han tingut, això acaba donant els seus fruits. I ja només faig un incís. Jo, quan abans has parlat de projectes, jo és que vaig al revés del món. Jo vaig al revés del món. Amb el futbol no hi crec jo, amb els projectes. No hi ha projectes. D'aquí 10 dies has perdut 6 partits, s'ha acabat el projecte. Home. Foten a fora l'entrenador, venen uns altres... I ara què? No, ara, ostres, salvar l'equip, ja s'ha acabat. Per això no hi crec. És aquesta temporada, quin és l'objectiu? Jo sempre dic el mateix. Des de fa moltes temporades. Ha de mirar l'Espanyol, la UEFA. Però que ningú tingui por de dir-ho. Per què? Perquè tenen por de dir-ho, perquè si no s'aconsegueix és un fracàs. No és un fracàs. No. Tu has de mirar amunt. Si després no s'aconsegueix, escolta, perquè hi ha hagut millors equips i perquè tu has estat en un nivell inferior, doncs no s'ha pogut aconseguir.
Pues oficialment aquest any no hi ha objectiu.
Per mi la UEFA.
Pues, des del club, el missatge que...
No, és que és del club i els tècnics... No, però, ojo, si llegeixes entre línies del que diu l'entrenador... clar, una cosa és voler fer il·lusionar la gent, però si llegeixes entre línies, dius, no, volem ser la sensació de la Lliga, volem ser tal... Clar, quan tu dius això, la sensació de la Lliga, no m'imagino jo sent la sensació de la Lliga quedant els cinquers de baix.
Ahir va fer unes declaracions Joaquín, el del Betis, dient que no pensar que cada any l'objectiu era l'Europa League és d'equip mediocre.
Totalment d'acord.
Jo estic totalment d'acord amb això. És a dir, tu pots... O sigui, és que al final és el que va dir darrere. El meu objectiu? Doncs el meu objectiu és guanyar la Lliga. S'ha d'entendre aquestes paraules,
no? No pots dir és que, si, que a la Champions, això no, Això no pots dir,
no, No, però s'ha d'entendre. És a dir, jo el que vull és quedar el més alt possible. Després, que no pot ser, evidentment, quan va dir el nostre objectiu és guanyar la Lliga, qui es va creure que l'Espanyol pot guanyar la Lliga? Evidentment, jo no. Jo vaig entendre que l'objectiu de l'Espanyol és lluitar per tot. I després els partits ja diran on ens situem i per què tenim que lluitar.
L'Espanyol porta una travessia que va a camí del 12 anys sense anar a Europa. Això és una travessia molt gran, jo no recordo. Crec que històricament és la travessia més llarga. Això què significa? Ja estic molt d'acord amb el que diu el Dani. L'Espanyol ha de parlar obertament d'en Europa com a objectiu, que després no arribes, que és que pots no arribar per mil circumstàncies. Pots no arribar perquè l'últim partit perds l'últim partit, mil coses. Ningú li dirà res si l'Espanyol arriba a les últimes jornades amb possibilitats d'en Europa. Ningú li direm res. Segurament tot direm, ostres, bueno, mira, s'ha intentat. El que no pot ser és plantejar-te objectius com fa dues temporades enrere, que era, bueno, objectiu, quedar entre els 10 primers. Bueno, és que el desè no se'l mira ningú. El desè no és un objectiu. Si ningú surt a dir... Jo no veig els equips de la NBA que surtin a dir... No, l'objectiu és entrar al playoff o no entrar al playoff. No dir, no, és que vull fer 40 victòries a la temporada, no? No ho veig, això, ningú dient.
Doncs l'únic jugador que ha parlat obertament de que no hem de tenir por a marcar-nos a la UEFA com a objectiu és David López. La resta estan tots...
Bueno, perquè els jugadors... Dintre de tot jo puc entendre, no?, que els jugadors vulguin d'això, és igual que normalment els entrenadors, els presidents i tal. Però després hi ha l'altre. Hi ha la Copa. O sigui, la Copa, els equips petits, diguéssim, més modestos, més humils, doncs és on tens més possibilitats de poder fer alguna cosa, com ja es va fer el 2000, el 2006.
Sí, és això. La nostra.
Aleshores, jo tot això, i que també ho puc entendre, el tema de les rotacions i no sé què, perquè estiguin contents tots i juguin tots i tot això, jo quan arriba a la Copa em foto nerviós. O sigui, l'entrenador sempre dic el mateix, ha de posar el que creu que és millor per aquest partit, perquè t'està jugant la Copa. Ara, si els entrenadors creuen que els millors per aquests partits són els que no juguen habitualment, doncs després passa el que passa, no? Llavors, clar, ostres, no és el mateix arribar a la quarts de final i, o sigui, que trempis una mica, tu, no fotis, sí, que jugues contra el Compostela i aquests, i a l'altra eliminatòria ja no hi ets.
I tant, ahir estava veient, perdona, ahir estava veient els finals dels minuts del Saragossa Deportivo, i quan acaba el partit agafa una Fede Cartabia i li diu, bueno, Fede, ahora centrarse en la Liga, que esta era una competició en la qual competíais y, pero sabíais que no ibais a ganar. I estic com el que diu el Dani Com, que no sabíais que ganar, si ha arribat el Mirandés a les semifinals. Vull dir, és una competició molt emocionant que a mi m'emprenya quan l'Espanyol a vegades ha especulat amb ella.
No, de fet, jo, ja... a les xarxes socials hem fet apostes i jo dic que aquest Espanyol, l'Espanyol sempre, no? Però aquesta temporada que necessitem tornar a Europa i que les últimes temporades hem anat a Europa a través de la Copa, s'hauria de fer un plantejament del club de dir aquest any anem a per la Copa. Intentar convèncer-nos tots que és possible. O sigui, que després caus igualment. Sí, però fer un plantejament il·lusionant a la gent, fent crides
però,
que
per tu ara digue-li amb l'entrenador, ara, per exemple, tens aquesta sèrie de partits i ve el partit de Copa que no sé quan ni quan se juguen, imagina't. Llavors tens, per exemple, els tres dels nanos que estan al planter que no han jugat, l'Hernán Pérez que entra de quan en quan, el Piatti que no sé què, l'altre que no sé quantos, el Naldo que no l'ha d'allòs, i tots aquests, al final els fa jugar. Vale, bé, ja ho entenc, però, i això què vol dir? Que amb aquests pots perdre o pots guanyar? Home, clar que pots guanyar, i tant. Ja, de fet, ja no sé quines eliminatòries jugàvem contra no sé qui i jugaven els que no eren habituals i es guanyava. Però, bueno, però això a mi em fot. Però, bueno, què vols que t'hi digui? Això funciona així des de fa molts anys. És el tema de les rotacions i el tema de tal... No, és que estem cansats i jugues el diumenge. Els equips com els que juguen dos competicions. No és allò que jugues això, l'altre, necessites descans, però jugues un diumenge, hi ha la Copa al mig i un altre el diumenge, i han de fer rotacions. Hòstia, no ho entenc.
Abans l'Arnau posava l'exemple de la NBA i el recupero. Juguen cada dos dies un partit. Són esportistes d'elit, igual que els futbolistes.
Muntat així, han de jugar els que ja tenen, juguen menys minuts i totes aquestes històries, però bueno.
No, això és un plantejament que li faig a l'àrea social del club que s'ho pensi. O sigui, que realment, o sigui, pensin una mica com poden engrescar la gent amb un objectiu comú. Evidentment, tots volem que sigui la UEFA, la Lliga si pogués ser fantàstic, però hi ha un objectiu que és assolible, que és fer un bon paper a la Copa, i a més la Copa ens ha donat... O sigui, hem guanyat dues copes amb 6 anys, i bueno, crec que el 2000 ha estat un segle que ens ha anat bé per
sí,
aquí. No?
Sí.
O sigui, jo crec que és que si ens ho creiem, que és el que ens va passar el 2000, ens ho vam creure i vam arribar a la final. O sigui, que quedes pel mig? Bueno, però com a mínim ho intentes i ingresques a la gent amb un objectiu. Perquè si no estem amb el mateix, bueno, sí, salvarem la categoria, no hi haurà més, perquè ja et dic, el missatge que ens arriba és aquest any no hi ha cap objectiu.
Jo estic bastant d'acord amb tu, Josep. Pensa una cosa, hem tornat ara al sistema antic, que ja no es fa aquell sorteig on estàs pràcticament condicionat fins a la final i dius, ostres, que a mi de quarts em puc creuar amb el Madrid, que complicat. Ara tornes al sorteig pur, vull dir que és eliminatòria, passes. Per tant, jo crec que el mínim és arribar a quart de final. A quart de final sí que sempre és normal que et creuis ja amb equips doncs, que pràcticament queden poques perites en dulce, que s'acostumaria a dir, però estic d'acord amb tu. Crec que és un dels objectius sempre és engrescar la gent a través de la Copa.
Però és que hi ha plantejaments tan simples, per exemple, que jo li vaig plantejar amb el vicepresident, o sigui, només el fet, per exemple, dels partits de Copa, només obrir l'anella inferior del camp. I et miren així com dient, puf, quina feinada. Doncs pues escolta, algú s'haurà de fer. Perquè després tenim una imatge molt trista del camp amb 12.000 persones, amb el millor dels casos.
Mira, l'eliminatòria primera dels equips de l'estil de l'Espanyol es juga, em sembla que és a finals de novembre, primers de desembre. Això què significa? Que són èpoques complicades, et toca normalment un rival de segona divisió, i és molt difícil posar molta gent al camp. Per tant, doncs sí, s'han de buscar alternatives com aquestes que comenta Josep.
Sí, sí. Doncs bé, què em deies, Carlos?
No, comentava doncs, que ara mateix està mirant el mòbil i acaba de sortir un nou horari, el de la jornada 9, Huesca Espanyol, diumenge 21 a les 6:30. I després d'aquests 5 partits que estàvem comentant, el proper serà la visita a l'Alcoraz. Quants anys deu fer que l'Espanyol no visita l'Alcoraz? O l'ha visitat algun cop?
Em sembla que no ha estat mai.
No, oi? No. L'Espanyol ve, Anna, l'Espanyol ve.
És que la primera...
Sí.
No, és que la primera mai.
Mai. La segona, em refereixo.
La segona, jo diria que no han jugat mai amb el Huesca, eh?
No.
Jo, ara és un partit, de veritat, hauria de tirar de maroteca.
Aviam si l'audiència...
Per l'altre Arnau, eh? Això és una pregunta per l'altre Arnau.
Han estat ara els darrers anys, però abans...
Aviam si l'audiència en sap dir alguna cosa per xarxes.
La segona no està moltes temporades, no?
Doncs molt bé, arribem aquí, com sempre. Demà tindrem un altre programa en què parlarem de les seccions i que esperem comptar amb vosaltres. I sobretot, no recordeu, no oblideu mai...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.